tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i ben trobats a l'antena dels 5 minuts més, el despertador de referència a les nostres comarques. Avui heu de saber que abans de sortir de casa us heu d'abrigar una mica més. Aniol Puigverd, què tal? Bon dia i bona hora.
Bon dia, Joel.
Perquè les temperatures han tornat a baixar.
Doncs sí, Joel, han baixat i de valent, eh? Tenim 5 graus negatius a Vall de Núria, 1 grau negatiu a Das, 0 a Ribes de Freser, 2 graus a Ripoll i a Vic, positius en aquest cas, 4 graus a Sant Feliu de Pallerols, 5 a la Vall d'en Bas i a Santa Pau, 6 graus a Olot i Mieres, 8 a Anglès, 9 graus a Castellfollit de la Roca, Banyoles i Girona, 10 a Roses i 12 graus a Figueres.
Previsió del temps. Les temperatures han caiguda lliure. Dani Ramírez.
Avui el fred serà més intens. Poden baixar encara un grau o dos les temperatures en aquesta matinada com la propera matinada de dimecres. Dijous ja podríem pujar perquè dijous es pot ennuvolar, al matí migdia caure una mica de pluja, poca, passa un petit front atlàntic i per tant deixarà poques precipitacions. Però hi va entrar aire fred. Amb aquest aire fred va baixar la temperatura un grau i mig a Olot, la més baixa d'aquesta tardor. 2 graus a Vic, 0 a Olost, a Puigcerdà també 0 graus, a Das 3 sota 0 i alta muntanya fins a 5 sota 0 a la Tosa, per exemple. Vam tenir ruixats, alguna tempesta, a l'Alta Garrotxa sobretot, van caure 4 litres al Banyà, 11 litres a Vilanant, a prop de Figueres, entre Navata i Cistella, a Avinyonet de Puigventós, 8 litres per metre quadrat, o a Figueres, entre 6 i 8 litres per metre quadrat. A molts indrets hi va haver doncs, aquests ruixats, però amb tempesta, bàsicament, al nord de la Garrotxa. Avui al matí encara pot quedar algun ruixat al sud de la Costa Brava, Gavarres, Baix Empordà, tot això s'acabarà ràpid. Dia de sol, alguns núvols a la tarda, en principi sense precipitació, però no descartem algun ruixat molt aïllat a la zona nord de Girona, bàsicament a Empordà. Així doncs, un dia variable, però sobretot fred. De dia tindrem 14-15 graus a l'interior, a la costa i al prelitoral 17-18 graus de màxima, però la nit freda, tota la Cerdanya sota zero, el Ripollès al voltant de zero o sota zero, 2, 3, 4 graus a Osona i la Garrotxa, un ambient força, força fred, pràcticament d'hivern.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Gairebé són 3 els minuts que passen del punt de les 8.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Una vintena de persones han passat la nit fora de casa a causa de l'incendi d'un habitatge aquest dilluns al vespre al barri de Sant Miquel d'Olot.
Tècnics i bombers analitzaran avui l'estat de l'edifici després que les flames devoressin la tercera planta d'on en van haver d'evacuar 7 persones, 6 de les quals eren menors. Segons bombers, a l'edifici ara mateix no s'hi pot viure.
La situació més greu és l'ensorrament de la teulada de l'edifici, de la tercera planta, que és una estructura molt liviana, de caires de fusta, plaques de guix i teula. I ara mateix estem valorant el sobrepès d'aquesta runa que pugui ocasionar el sostre del segon pis.
El parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa continua recuperant-se dels efectes de les fortes ventades i encara no està reobert al 100%.
Una de les zones més afectades és la d'accés al volcà Santa Margarida, on aquest dilluns tècnics forestals en retiraven arbres caiguts i penjats i es preveu que les feines s'allarguin uns dies.
La intensitat del vent i la sequera, dues de les principals causes. Xavier Puig, director del parc.
En l'accés, des de baix, des de l'aparcament, durant el dissabte encara han caigut més arbres dels que hi havia prèviament en el moment que es va tancar. Per tant, això ens portarà un cert temps de poder retirar tots aquests arbres i tots aquests obstacles i incidències a banda de branques que puguin haver quedat penjades i que puguin representar algun perill.
I a la crònica de successos, els Mossos detenen a Olot un dels membres d'un grup criminal que operava arreu de l'estat mitjançant l'estafa del fals fill.
S'han detingut 17 persones en diferents localitats catalanes. La banda criminal l'hauria robat fins a 60.000 euros amb aquest mètode.
Avui també és notícia la plataforma El Ripollès Existeix. Creu que el traspàs de Rodalies és una molt bona notícia.
Tot i això, subratllen que la clau de volta no és quina administració el gestiona, sinó el finançament que hi hagi al darrere. També mostren preocupació perquè la línia no es traspassi fins a la frontera.
Un dels membres de la plataforma és en Ramon Musac.
És una reivindicació que porta molts anys i, en principi, doncs, bueno, com que les coses comencen doncs, amb el primer pas, doncs pot ser un primer pas. Ara, com que també estem una mica escamats i tampoc doncs, a vegades ja sabem que les coses no són el que semblen.
En mobilitat, Teixa farà les proves del futur bus d'hidrogen en les línies entre Olot i Barcelona.
Es tracta d'un vehicle que pot entrar en funcionament el 2025. El projecte compta amb un pressupost de 2,5 milions d'euros i compta amb el finançament de fons Next Generation, que cobreix entre un 40 i un 50% de la inversió.
El gerent de Teixa és l'Àlex Gelabert.
I existeix una planta, una hidrogenera a la zona franca que ha impulsat Iberdrola amb TMB, i per tant doncs, el que busquem és aprofitar, perquè no és obvi el subministrament d'hidrogen, doncs, aquests viatges que fem d'Olot a Barcelona doncs, per poder recarregar aquest vehicle a la zona franca i després provar diferents autonomies que aniran entre els 500 i els 700 quilòmetres.
I crear xarxa per gent que se sent sola i créixer com a persona. Aquest és l'objectiu, això és el que busca el Cercle d'Homes del Ripollès, que comença la seva segona edició.
Aquest any s'han fet xerrades prèvies per tal d'implicar a tota la comarca.
Escoltem a Tenis Elic.
Un èxit, i arrel de que hi ha molta demanda i com que s'han creat uns vincles també molt bonics i com que la intenció és fer xarxa, al cap i a la fi la veu corre i aquesta xarxa es va ampliant, es va fent més gran. Aleshores, en aquesta segona edició hi ha gent que repeteix i hi ha gent nova que tenen interès de saber què és això, no?
I a les 8 i 6 els esports. La Unió Esportiva Olot tasta la dificultat de la primera divisió femenina. Les olotines trenquen una ratxa de 4 victòries consecutives.
Nadie te dona nada en esta liga. Ahora mateix yo creo que nuestro objetivo sigue siendo el mateix, pelear alto, pelear por la tabla. Es verdad que si guanyábamos avui nos poníamos en una posició molt més favorable, però jo crec que estamos en el millor moment. Más allá de la derrota, pues.
Són les jugadores d'Eduardo García que escoltaven, que han sumat la segona desfeta del curs aquest cap de setmana contra el Sabadell. I avui també parlarem de l'Albert Llong, que ha revalidat el títol absolut en la Centúria Trail i s'ha imposat en la distància Gladius de 25 quilòmetres.
D'altra banda, la victòria en el recorregut Scutum ha estat per Ivan Moreno i la novetat d'enguany ha estat la incorporació d'una nova cursa, la Rodis. La cursa de muntanya de Sant Pau de Segúries acomiada la temporada al Ripollès.
Escoltem l'Albert Llong.
Bueno, primer m'he escapat fins a Puig de la Creu, però després m'han atrapat el Domènec, un altre noi, i inclús el Jordi Vila, no sé què es diu, pràcticament a la casa del Mas de l'Om. Però després bueno, ja ens hem separat, ens hem distanciat amb en Domènec. I després de la part final de la pujada que era tan forta, he vist que queixava una mica i jo he ficat una mica més de raó i he vist que ja no em seguia i he anat fins al final.
Són les 8 i 7.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat. 5 minuts més!
Entrem en matèria. Una vintena de persones han passat la nit fora de casa a causa de l'incendi d'un habitatge aquest dilluns al vespre al barri de Sant Miquel d'Olot.
Tècnics i bombers analitzaran avui l'estat de l'edifici després que les flames devoressin la tercera planta, d'on en van haver d'evacuar 7 persones, 6 de les quals eren menors. Segons bombers, l'edifici ara mateix no s'hi pot viure.
Informa Gerard Puigdemont.
Un adult i 6 menors han hagut de ser evacuats sans i estalvis, segons bombers, aquest dilluns al vespre després d'originar-se un incendi a la tercera planta, la superior, del número 15 de l'Avinguda Girona, al barri de Sant Miquel d'Olot, entre la ronda Mas Bernat i el carrer Almogàvers. Quan han arribat els bombers, el foc al domicili estava descontrolat i el sostre ja estava caient. En parla Joan Perona, oficial subcap de guàrdia de l'àrea de Girona dels bombers.
L'afectació més greu és l'ensorrament de la teulada de la teulada de l'edifici, de la tercera planta, que és una estructura molt liviana, de caires de fusta, plaques de guix i teula. I ara mateix estem valorant el sobrepès d'aquesta runa que pugui ocasionar el sostre del segon pis.
L'edifici ha estat desallotjat al complet i, segons l'Ajuntament d'Olot, les persones que hi vivien se'ls ha buscat un lloc on ser reallotjats de manera provisional. També s'ha decidit que la resta de veïns de l'edifici no passessin la nit d'aquest dilluns a dimarts a casa. En total han estat una vintena les persones desallotjades. Segons bombers, tot i que no sembla que hi hagi danys estructurals greus a la resta de l'edifici on no s'ha originat l'incendi, l'habitacle no està perquè hi visqui ningú.
Segurament l'edifici no serà habitable degut a, sobretot a la falta de sostre. Ara mateix l'edifici no disposa de sostre i en previsió de possibles pluies o mal temps no seria aconsellable evitar aquest edifici.
Tot i que encara no es coneixen les causes oficials del foc, segons alguns testimonis, una possibilitat podria ser una estufa d'element que ha originat el foc, ubicada a la cuina de l'habitatge. L'avís s'ha produït cap a 6:45 de la tarda. L'incendi en aquest habitatge de l'Avinguda Girona ha provocat també afectacions en el trànsit. Els conductors no han pogut passar per aquesta concorreguda via, una de les principals vies d'entrada a la ciutat, i han estat redirigits a carrers adjacents. Pels vols de 8:45 de la nit, els equips d'emergència han anat marxant. S'hi han desplaçat bombers, policia municipal, ambulàncies del SEM i Mossos d'Esquadra.
Tot això passa després d'un cap de setmana de molt de vent. El parc natural de la zona volcànica continua recuperant-se dels efectes de les fortes ventades i encara no està operatiu al 100%.
Una de les zones més afectades és l'accés al volcà Santa Margarida, on aquest dilluns tècnics forestals en retiraven arbres caiguts i penjats i es preveu que les feines s'allarguin uns dies. La intensitat del vent i la sequera són dos dels possibles causants d'aquestes incidències.
L'episodi de forts vents de finals de la setmana passada ha ocasionat caigudes d'arbres i de branques en diversos punts de la comarca i a dia d'avui encara hi ha zones del parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa tancades. Serà a finals d'aquesta setmana quan el parc natural es reobrirà al 100% si no hi ha res de nou. Aquests dies els tècnics estan enretirant branques i arbres caiguts en diverses zones. Una de les zones més afectades és l'accés al volcà Santa Margarida, on durant aquest inici de setmana s'hi estan enretirant arbres que han quedat penjats i encallats al mig del pas. En parla Xavier Puig, director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
En l'accés, des de baix, des de l'aparcament, durant el dissabte encara han caigut més arbres dels que hi havia prèviament en el moment que es va tancar. Per tant, això ens portarà un cert temps de poder retirar tots aquests arbres i tots aquests obstacles i incidències a banda de branques que puguin haver quedat penjades i que puguin representar algun perill.
Molts poden ser els factors que poden explicar la caiguda d'arbres, entre ells també la sequera. Amb menys aigua els arbres són menys flexibles i es debiliten i es parteixen amb més facilitat.
Les ràfegues de vent que hi ha hagut aquest cap de setmana no són gens habituals a la comarca en general. Hi ha hagut ràfegues molt fortes i per tant és normal que arbres que puguin estar en situació de desequilibri o afectats d'alguna manera o en situació de debilitat doncs puguin caure.
Tot i que no és una decisió fàcil la de tancar el parc natural en un cap de setmana de tardor i el que això implica pel turisme, el director del parc assegura que van fer bé.
S'ha d'optar per la prevenció i de fet, com deia, dissabte mateix es va poder comprovar com hi va haver caigudes d'arbres a la mateixa carretera Santa Pau. Per tant, era necessari prendre aquesta mesura.
Xavier Puig continua fent una crida a la precaució i recomana a la ciutadania estar pendents de les alertes i les actualitzacions sobre les restriccions d'entrada a la Fageda i al Parc Natural.
I a la pàgina judicial, els Mossos han detingut a Olot un dels membres d'un grup criminal que operava arreu de l'estat mitjançant l'estafa coneguda com la del fals fill. S'han detingut 17 persones en diferents localitats catalanes. La banda criminal hauria robat fins a 60.000 euros amb aquest mètode.
El grup criminal seguia sempre els mateixos padrons per consumar l'estafa. Primer de tot, enviaven missatges a través de WhatsApp on es feien passar per fill o filla de les víctimes. En aquest missatge els deien que havien hagut de canviar el número de mòbil ja que se'ls havia trencat i que només podien parlar per missatge i que, per tant, necessitaven diners per fer front a algun pagament que tenien pendent. En cas que la víctima es cregués el relat i fes les transferències de diners, li feien fer números de compte de testaferros propers al lloc de residència dels estafadors que prèviament havien seleccionat a través de persones que es dedicaven a captar-les. En la majoria dels casos seleccionaven persones vulnerables i que no mostressin gran resistència en cas de detectar que estaven fent alguna irregularitat. Un cop aquests testaferros rebien els diners al seu compte, els estafadors els hi feien treure en metàl·lic del banc o bé els hi feien traspassar a un altre compte bancari. D'aquesta forma, sense saber-ho, els testaferros es convertien en partícips en l'activitat delictiva.
Però com es va descobrir tot plegat? La investigació es va iniciar arran d'una denúncia presentada a Palma de Mallorca en la que la víctima va rebre un missatge al seu telèfon mòbil en el qual es feien passar pel seu fill i li demanaven un traspàs de diners per fer front a tota una sèrie de pagaments.
Aquesta víctima, en pensar que efectivament estava parlant amb el seu fill, va fer tres moviments bancaris en què van acabar traspassant un total de gairebé 12.000 euros a tres comptes bancaris horaris diferents. El mateix dia que van passar aquests fets, el 13 de maig, una segona víctima va denunciar que havia rebut al seu compte un abonament de 3.900 euros i que a través d'un amic seu havia de treure en metàl·lic aquesta quantitat de diners per donar-li a una tercera persona. Aquests diners eren part dels 12.000 euros que acabaven d'estafar. Posteriorment van acompanyar la víctima a un local d'apostes de Mataró per tal de fer més reintegraments de diners. Aquesta acció es va fer contra la voluntat de la víctima, ja que es va sentir coaccionada.
La investigació, la unitat d'investigació de Premià de Mar s'ha fet càrrec de les investigacions i ha pogut acreditar l'existència d'aquest grup criminal. Per cert, de les 17 persones detingudes, 12 han quedat en llibertat. La resta han passat a disposició judicial. És un quart de nou.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Parlem ara del tren. Aquests dies es parla molt del traspàs de Rodalies, però com ho veuen els usuaris afectats cada dia per múltiples retards? Doncs bé, ho hem preguntat a la plataforma El Ripollès Existeix i creu que el traspàs de Rodalies és una molt bona notícia.
Tot i això, subratllen que la clau de volta no és quina administració el gestiona, sinó el finançament que hi hagi al darrere. També mostren preocupació perquè la línia no es traspassi fins a la frontera.
Informa Jordi Altesa.
El titular és una bona notícia, però serà la lletra petita la que acabarà confirmant si el traspàs de Rodalies acordat entre el PSOE i Esquerra serà beneficiós per a l'R3. Aquesta és la lectura que en fa la plataforma El Ripollès Existeix de l'anunci per a la investidura. El punt clau, insisteixen, és el finançament i per això es mostren prudents. Ramon Musac, de la plataforma El Ripollès Existeix.
És una reivindicació que porta molts anys i en principi, doncs, com que les coses comencen doncs, amb el primer pas, doncs pot ser un primer pas. Ara, com que també estem una mica escamats i tampoc doncs, a vegades ja sabem que les coses no són el que semblen, cal dir que la plataforma encara no hem tingut temps doncs, de fer una valoració perquè tampoc sabem tot el projecte, no hem pogut veure tot el redactat de tot i per tant no ho tenim ben clar.
Les quantitats que s'imparteixen amb el traspàs seran clau per saber si hi ha una millora real de la línia. Jordi Plana de Cursac, també del Ripollès Existeix.
Aquest acord, no hi ha quantitats establertes per invertir, no solament, ja no per línia, sinó amb el traspàs de Rodalies. Se suposa que tot això hi haurà una lletra petita, i s'acabarà de concretar més, i això l'acord serà més genèric. Però això és el que tenim de vetllar.
L'entitat també ha insistit en la internacionalitat de la línia que va fins a la Tor de Querol i allà es pot establir connexió amb Tolosa o París.
La Teissa farà les proves del futur bus d'hidrogen en les línies entre Olot i Barcelona. Es tracta d'un vehicle que pot entrar en funcionament el 2025.
El projecte compta amb un pressupost de 2,5 milions d'euros i compta amb el finançament de fons Next Generation que cobreix entre un 40 i un 50% de la inversió. Per propulsar-lo s'utilitzarà la primera estació generadora d'hidrogen verd d'ús públic de tot l'estat que està a la zona franca.
Roger Isern.
L'hidrogen verd és una de les fonts d'energia que tindrà un paper clau en el futur de la mobilitat. Actualment ja hi ha autobusos que utilitzen l'hidrogen que estan en funcionament, però cap d'ells és interurbà. Per això hi ha tres empreses catalanes que han decidit dissenyar, fabricar i provar un autocar interurbà que estigui propulsat per aquesta energia. Seria el primer que es fabricaria a Catalunya i el projecte Future Bus H preveu que el vehicle compti amb una autonomia d'entre 500 i 700 quilòmetres. Això suposaria una millora respecte als vehicles interurbans elèctrics que hi ha a dia d'avui. L'autocar tindria entre 55 i 59 places. El gerent de Teissa, Àlex Gilabert, ha avançat a Ràdio Olot i Olot Televisió que les proves d'aquest nou bus es faran en diferents trajectes entre Olot i Barcelona.
I existeix una planta, una hidrogenera a la zona franca que ha impulsat Iberdrola amb TMB. I per tant doncs el que busquem és aprofitar, perquè no és obvi el subministrament d'hidrogen, doncs aquests viatges que fem d'Olot a Barcelona doncs, per poder recarregar aquest vehicle a la zona franca i després provar diferents autonomies que aniran entre els 500 i els 700 quilòmetres.
S'han dissenyat tres escenaris a partir de quatre recorreguts que s'aniran combinant per comprovar l'autonomia del bus d'hidrogen. El punt de partida sempre serà Olot i es preveu fer un primer servei fins a Barcelona, l'estació generadora d'hidrogen verd que hi ha a la zona franca per carregar-lo. A partir d'aquí es faran recorreguts diferents en funció de l'autonomia que es vulgui comprovar.
Perquè en aquest cas, diguéssim, inversió en el vehicle és bastant similar a la dels autobusos elèctrics d'abans, és a dir, més aviat tres vegades, has d'aconseguir algun punt de subministre i a més aquest hidrogen ara mateix és molt car. Si vas a buscar aquest hidrogen verd d'aquestes fonts renovables, doncs ara mateix no surt pas a compte. Però sí que és veritat que és l'única tecnologia que pot arribar a permetre viatges de llarga distància tant a l'autobús com al camió, i per tant aquí és on ve l'interès. És molt probable que en un futur, si diguéssim el món del camió doncs tendeix també cap a zero emissions, haurà de mirar doncs tecnologies com la de l'hidrogen.
Teisa participa en el projecte pioner per construir el primer autocar interurbà propulsat per hidrogen verd a Catalunya, i la previsió és que estigui operatiu el primer semestre de l'any 2025.
I ara marxem cap a Mieres, perquè allà es comencen a preparar per debatre amb què volen gastar-se els 50.000 euros dels pressupostos participatius dels propers dos anys. En aquest sentit, l'Ajuntament ha decidit canviar l'enfoc del procés d'elecció de les propostes. En lloc de començar a parlar sobre accions concretes, han decidit plantejar un debat parlant de tot de temes que afecten el poble perquè a partir d'aquí es generin Gerard accions a fer.
Els veïns de Mieres ja han començat a plantejar-se amb quines accions concretes volen destinar els diners dels propers pressupostos participatius. En parla Núria Martínez, alcaldessa de Mieres, i Ana Jiménez, regidora de Territori.
Hem dues trobades temàtiques i una mica és això, la idea és fer taules de treball i que d'aquí puguin sortir propostes per executar en els propers dos anys.
El que fem és canviar la metodologia. Fins ara els veïns i veïnes presentaven propostes a nivell personal o de grup, però es presentaven directament i llavors es feia debat, i aquesta vegada es partirà d'un debat de les necessitats del poble sobre alguns temes concrets que es debatran, i a partir d'aquí la idea és que surtin aquestes propostes.
Mieres és un dels municipis de la comarca pioners en processos participatius. Els pressupostos participatius van començar a fer-se anualment, però més tard es va fer un replantejament i es va passar a fer cada dos anys per poder pensar millor les propostes i per poder disposar de major dotació econòmica.
I parlant de crear xarxa per gent que se sent sola i créixer com a persona. Aquest és l'objectiu del Cercle d'Homes del Ripollès, que comença la seva segona edició.
Aquest any s'ha fet xerrades prèvies per tal d'implicar a tota la comarca.
El Cercle d'Homes és un grup de suport entre homes per compartir amb gent com ells temes que surten en el dia a dia. Són temes que solen tenir una càrrega emocional i que no tenen amb qui comentar-ho, i el Cercle vol ser una opció amable i confidencial per ser escoltat i trobar solucions. Ho explica Denise Chelik, dinamitzadora del Cercle d'Homes.
Tot un èxit, i arrel de que hi ha molta demanda i com que s'han creat uns vincles també molt bonics i com que la intenció és fer xarxa, al cap i a la fi la veu corre i aquesta xarxa es va ampliant, es va fent més gran. Aleshores, en aquesta segona edició hi ha gent que repeteix i hi ha gent nova que tenen interès de saber què és això, no? Per això, perquè passen potser per algun moment vital que tenen ganes de no trobar-se sols, bàsicament.
Entre els temes que es van tractar en la primera edició hi ha la solitud, amb gent que feia poc eren a la comarca i que no tenien família o amistat i volien un punt de trobada que han acabat trobant.
Diria que almenys a la primera edició el 90% de les persones que van venir van ser perquè feia poc o relativament poc que estaven aquí al Ripollès i no tenien la seva colla d'amics, les seves amistats o les seves famílies estaven lluny, i aleshores tenien ganes de trobar persones afins a elles amb qui poder compartir molt més enllà de sortir a fer esport o fer una activitat, sinó crear una connexió més profunda. Aleshores han vingut i han trobat això.
Un punt de trobada que es va mantenir enguany i aprofitar per assolir un creixement personal.
Lliures i sense por és la nova exposició que es pot visitar a la Biblioteca Josep Picola de Sant Joan de les Abadesses fins al 27 de novembre.
La mostra són nou plafons que conviden a reflexionar sobre les violències sexuals, com identificar-les i quines són les seves causes. Tot plegat emmarcat en la celebració del 25N.
Informa Judit Lechon.
En el marc del 25N, el Dia Internacional per a l'Erradicació de la Violència envers les Dones, durant tot el mes de novembre, la Biblioteca Josep Picola de Sant Joan acull una exposició de l'Institut Català de les Dones que convida a reflexionar sobre les violències sexuals i com identificar-les. Alhora, durant la presentació de la proposta, l'advocada penalista Laia Serra ha ofert una xerrada sobre violències masclistes digitals. Vanessa Pau és regidora d'Igualtat i Feminismes de Sant Joan.
Hem organitzat una exposició que ve de l'Institut Català de les Dones, que es diu Lliures i sense por, i estarà fins al dia 27 de novembre. I avui és el dia que la inaugurem amb una xerrada que farà la Laia de violències digitals.
L'ús intensiu de les noves tecnologies en moltes ocasions també comporta un desconeixement en qüestions de privacitat, d'aquí la necessitat de conscienciar sobre les violències masclistes digitals. Laia Serra és advocada penalista.
És important perquè al final el territori, els pobles, els barris, tota aquesta xarxa de suport a les dones és el que finalment, on no arriben les institucions, donen aquestes claus de suport, d'acompanyament, aquest escalfor. Per tant, fer formació al territori, a la ciutadania en general, és molt important perquè comprenguem tota aquesta sèrie de fenòmens. Al final, totes som mares, germanes, nebodes, amigues, i tota aquesta llavor, tots aquests conceptes bàsics són els que finalment fan avançar la societat amb nous fenòmens com aquest.
Els nou plafons de Lliures i Sense Por es poden visitar fins a finals de mes a la mateixa Biblioteca Santjoanina.
Temps ara pels esports. La Unió Esportiva Olot tasta la dificultat de la primera divisió femenina, Guillem Guardiola.
A la primera divisió femenina ningú et regala res, i això ho saben més que ningú les jugadores de la Unió Esportiva Olot. Després de 4 victòries consecutives i de signar un dels millors inicis de Lliga de la categoria, les olotines han caigut aquest cap de setmana davant el Sabadell. Una derrota que les jugadores van lamentar, i molt, perquè es podrien haver col·locat a la posició de bronze de la taula. L'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Eduardo García, assegura que l'objectiu no ha canviat.
Nadie te dona nada en esta liga. Ahora mateix yo creo que nuestro objetivo sigue siendo el mateix, pelear alto, pelear por la tabla. Es veritat que si guanyàvamos avui nos poníamos en una posició molt més favorable, però jo crec que estamos en el millor moment. Más allá de la derrota, por supuesto.
Tot i ser un bloc recentment ascendit, les jugadores de la Unió Esportiva Olot no es conformen aquesta campanya en mantenir la categoria. Amb un balanç de 6 victòries i 2 derrotes, una a casa i una altra a domicili, les olotines s'han constituït com un dels blocs més golejadors. El tècnic Eduardo García confia que aquesta derrota no passi factura.
Des de la primera vegada que arribé aquí, l'objectiu és guanyar, sempre, no? Pelear amb los equips més forts, buscar el ascenso en qualsevol divisió que nosotros estemos jugando, i clar, ara és una mica més complicat perquè recibimos al colero de la liga i res te dona nada, no?
La Unió Esportiva Olot visitarà el camp del Sant Quirze del Vallès aquest dissabte en un partit on intentaran tornar a recuperar la bona direcció.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Llimpi Olot, ens hem traslladat a l'avinguda Antoni Gaudí 31 d'Olot.
No hem de perdre els bons costums. Menjar bé és fàcil amb bons productes. A Carnisseria Can Pujolar de Castellfollit de la Roca volem oferir-vos la millor carn de quilòmetre zero, embotits fets nostres segons la recepta tradicional de fa 40 anys, l'allioli de codony i poma, hamburgueses de tot tipus, adobats, pastís de formatge i llegums cuits nostres, formatges i verdures també de quilòmetre zero. I els dissabtes, pollastres i conills a l'ast per encàrrec. Carnisseria Can Pujolar, nova direcció, a la carretera de Girona 2 de Castellfollit. O per encàrrecs, truqueu al 972 29 45 21.
Fira Orígens torna amb la cuina verda com a gran protagonista. Demostracions de cuina en directe de la mà de reconeguts chefs, tallers, tast i venda dels millors productes de la terra. Premis, concursos i molt més. Aprèn, tasta i compra el 18 i 19 de novembre a Olot. Més informació, firaorigens.cat.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 100 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tanridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972 26 0196. Teisa, som elèctrics, som futur.
Menú del dia o compartim un parell de racions?
Menú del dia, que tinc molta gana.
Uf, és que una bona ració de calamars, déu-n'hi-do, eh?
En un lloc per tothom sempre tens on triar. I a la gamma elèctrica Citroën Made in Spain també. Des de 22.900 euros en punt de càrrega inclòs. Portes obertes fins al 25 de novembre.
Citroën.
Informa-te'n a Garatge Andreu, el teu concessionari Citroën, a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 120, d'Olot.
A la plaça Mercat d'Olot, la vinoteca Venda i Tast. Venda de vins, caves, licors i productes gourmet. Tast de vins, caves, licors i productes gourmet. La vinoteca Venda i Tast.
Doctor César Blasco, prestigiós especialista en ginecologia i obstetrícia amb més de 30 anys d'experiència. Disposa del millor equipament del moment i d'un servei d'alta qualitat mèdica. El doctor César Blasco us visita a Opgyn Olot, al carrer Panyó 6. Demaneu hora trucant al 600 33 83 82 o al 972 28 09 15. Opgyn Olot, la confiança de l'experiència.
Són dos quarts de vuit del... dos quarts de nou del matí, que ningú se'ns espanti. Dos quarts de nou del matí, escolteu els 5 minuts més, és 7 de novembre del 23. És el moment de donar un cop d'ull a l'actualitat informativa del dia. Aquest dimarts, que comença amb el cel pràcticament serè a totes les nostres comarques, porta aquests continguts informatius.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Molt pendents d'aquesta vintena de persones que han passat la nit a fora de casa a Olot a causa de l'incendi d'un habitatge aquest dilluns al vespre al barri de Sant Miquel.
Tècnics i bombers analitzen avui l'estat de l'edifici després que les flames devoressin la tercera planta d'on van haver d'evacuar 7 persones, 6 de les quals menors. Segons bombers, l'edifici ara mateix no s'hi pot viure.
És en Joan Perona, oficial subcap de guàrdia de l'àrea de Girona dels bombers.
La situació més greu és l'ensorrament de la teulada de la teulada de l'edifici, de la tercera planta, que és una estructura molt liviana, de caires de fusta, plaques de guix i teula. I ara mateix estem valorant el sobrepès d'aquesta runa que pugui ocasionar el sostre del segon pis.
Mentrestant, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa continua recuperant-se dels efectes de les fortes ventades i encara no està reobert al 100%.
Una de les zones més afectades és l'accés al volcà Santa Margarida, on aquest dilluns tècnics forestals en retiraven arbres caiguts i penjats i es preveu que les feines s'allarguin uns dies. La intensitat del vent i la sequera són dos dels possibles causants d'aquestes incidències.
El director del parc és Xavier Puig.
En l'accés, des de baix, des de l'aparcament, durant el dissabte encara han caigut més arbres dels que hi havia prèviament en el moment que es va tancar. Per tant, això ens portarà un cert temps de poder retirar tots aquests arbres i tots aquests obstacles i incidències a banda de branques que puguin haver quedat penjades i que puguin representar algun perill.
Els Mossos han detingut a Olot un dels membres d'un grup criminal que operava arreu de l'estat mitjançant l'estafa coneguda com la del fals fill.
S'han detingut 17 persones en diferents localitats catalanes. La banda criminal hauria robat fins a 60.000 euros amb aquest mètode.
Però avui també és notícia, aquests dies es parla molt de Rodalies, també és notícia com ho veu la plataforma El Ripollès Existeix, una de les que més pateix les conseqüències del mal funcionament dels trens. Doncs bé, hi hem parlat i creuen que el traspàs de Rodalies és una molt bona notícia.
Tot i això subratllen que la clau de volta no és quina administració el gestiona, sinó el finançament que hi hagi al darrere. També mostren preocupació perquè la línia no es traspassi fins a la frontera.
Un dels membres de l'entitat és en Ramon Musac.
És una reivindicació que porta molts anys i en principi, doncs, bueno, com que les coses comencen doncs amb el primer pas, doncs pot ser un primer pas. Ara, com que també estem una mica escamats i tampoc, doncs, a vegades ja sabem que les coses no són el que semblen.
I en mobilitat, la Teixa farà les proves del futur bus d'hidrogen en les línies entre Olot i Barcelona. Es tracta d'un vehicle que pot entrar en funcionament el 2025.
El projecte compta amb un pressupost de 2,5 milions d'euros i compta amb el finançament de fons Next Generation, que cobreix entre un 40 i un 50% de la inversió. Per propulsar-lo s'utilitzarà la primera estació generadora d'hidrogen verd d'ús públic de tot l'estat que està a la zona franca.
Escoltem l'Àlex Gelabert, des del gerent de Teixa.
Hi existeix una planta, una hidrogenera a la zona franca que ha impulsat Iberdrola amb TMB i per tant doncs, el que busquem és aprofitar, perquè no és obvi el subministrament d'hidrogen, doncs, aquests viatges que fem d'Olot a Barcelona doncs, per poder recarregar aquest vehicle a la zona franca i després provar diferents autonomies que aniran entre els 500 i els 700 quilòmetres.
I a Mieres els veïns i l'Ajuntament comencen a debatre amb què volen destinar els 50.000 euros dels pressupostos participatius d'entre el 24 i el 25.
Enguany l'Ajuntament ha decidit canviar l'enfoc del procés d'elecció de les propostes. En lloc de començar a parlar sobre accions concretes, s'ha decidit plantejar un debat parlant de tot de temes que afecten el poble perquè a partir d'aquí es generin accions a fer.
En Jordi Rojas és un dels veïns veïns del municipi.
Una de les primeres coses que ens va cridar l'atenció va ser que vam veure una convocatòria de trobades veïnals per processos participatius, que per nosaltres és un dels elements de política municipal més rellevants, no? Els ajuntaments que impulsen processos participatius en els que es decideix què fer amb el pressupost. I això ens va fer decidir realment apostar per aquest poble, i hem apostat molt decididament.
I precisament crear xarxa per la gent que se sent sola i créixer com a persona és el que busca el Cercle d'Homes del Ripollès, que comença la seva segona edició.
Aquest any s'han fet xerrades prèvies per tal d'implicar a tota la comarca.
La dinamitzadora és la Denise Alic.
Un èxit, i arrel de que hi ha molta demanda i com que s'han creat uns vincles també molt bonics i com que la intenció és fer xarxa, al cap i a la fi la veu corre i aquesta xarxa es va ampliant, es va fent més gran. Aleshores, en aquesta segona edició hi ha gent que repeteix i hi ha gent nova que tenen interès de saber què és això, no?
I Lliures i sense por és la nova exposició que es pot visitar a la Biblioteca Josep Picola de Sant Joan de les Abadesses fins al 27 de novembre.
La mostra són nou plafons que conviden a reflexionar sobre les violències sexuals, com identificar-les i quines són les seves causes. Tot plegat emmarcat en la celebració del 25N.
La regidora d'Igualtat i Feminismes de Sant Joan és la Vanessa Pau.
Hem organitzat una exposició que ve de l'Institut Català de les Dones, que es diu Lliures i sense por, i estarà fins al dia 27 de novembre. I avui és el dia que la inaugurem amb una xerrada que farà la Laia de violències digitals.
En esports, la Unió Esportiva Olot tasta la dificultat de la primera divisió femenina. Les olotines trenquen una ratxa de 4 victòries consecutives. Les jugadores d'Eduardo García han sumat la segona desfeta del curs aquest cap de setmana contra el Sabadell.
Nadie te dona nada en esta liga. Ahora mateix yo creo que nuestro objetivo sigue siendo el mateix, pelear alto, pelear por la tabla. Es verdad que si guanyábamos avui nos poníamos en una posició molt més favorable, però jo crec que estem en el millor moment, més enllà de la derrota, per supuesto.
Però de què parlarem a partir d'ara? Doncs a la nova campanya de donació de sang i plasma amb la participació de diversos clubs i entitats que s'impulsa a la Garrotxa. Es tracta de la campanya que aglutina més col·laboradors per tal d'arribar a un major nombre de persones.
En aquesta campanya també es podrà donar plasma i des de l'organització esperen implicar nous donants per aconseguir el relleu generacional que s'haurà necessitar.
És una campanya oberta als veïns i veïnes de totes les comarques de Girona. De fet, la presidenta de l'associació, Montse Soler, vindrà a esmorzar amb nosaltres en uns instants. I avui també parlarem del tren d'Olot, que continua sent un referent de la memòria històrica de la Garrotxa.
L'Associació d'Amics del Tren Olot Girona ja té 25 socis i l'entitat segueix creant cada any una maqueta nova de cada estació. Per mantenir viu aquest element tan característic de la comarca, l'associació ha fet una jornada de portes obertes aquest cap de setmana.
I també parlarem del significat del termalisme i de l'estiueig, que ja no és el mateix que ara fa unes dècades.
Doncs el Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès ha presentat els anals 2021-2022, on s'ha posat sobre la taula quina és la realitat d'aquests dos conceptes que van marcar la història, la cultura i l'economia de la comarca durant moltes dècades.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
És el moment de treure el cap a l'exterior, Catalunya, Espanya i el món. Molt pendents de les negociacions entre Junts i el PSOE, que estan pendents de detalls tècnics.
El número 3 del PSOE, Santos Cerdán, també és a Brussel·les, a l'espera de poder tancar un acord d'investidura.
Mentrestant, el Consell General del Poder Judicial aprova una declaració institucional contra l'amnistia.
El ple extraordinari arribava en un clima de fractura i quan la llei encara no s'ha començat a tramitar.
Feijóo fa una crida a la mobilització contra l'amnistia.
El líder del Partit Popular ha anat un pas més enllà contra l'amnistia i ha convocat per diumenge manifestacions a totes les capitals de província.
Mentrestant, la Fiscalia suposa imputar Puigdemont i Rovira per terrorisme.
Considera que el cas no s'hauria d'investigar a l'Audiència Nacional sinó a Barcelona i que s'hauria de tractar com a desordres públics, no pas com a terrorisme.
Han detingut l'activista palestina Ahed Tamimi, símbol de la lluita contra l'ocupació d'Israel.
L'exèrcit israelià l'acusa d'incitació al terrorisme per una publicació que hauria fet a les seves xarxes socials.
I a França jutgen el polèmic ministre de Justícia per investigar jutges a qui s'havia enfrontat.
Arrenquen 10 dies de judici contra Eric Dupont-Moretti, que no ha dimitit ni tan sols temporalment i ha rebut el suport de la primera ministra Elisabeth Born.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge,
revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. DAIFE és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
I ara el temps, la previsió meteorològica amb en Dani Ramírez, però abans, mapa de temperatures.
Doncs a aquesta hora del matí tenim 5 graus negatius a Vall de Núria, 0 graus a Das, 1 a Ribes de Freser, 2 graus positius a Ripoll i a Vic, 3 a Sant Feliu de Pallerols, 5 graus a la Vall d'en Bas i a Santa Pau, 6 graus a Olot i Mieres, 8 a Anglès, 9 graus a Castellfollit de la Roca, Banyoles i Girona, 10 a Roses i 12 graus a Figueres.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Les temperatures continuaran baixant, Dani.
Avui el fred serà més intens. Poden baixar encara un grau o dos les temperatures tant aquesta matinada com la propera matinada de dimecres. Dijous ja podríem pujar perquè dijous es pot ennuvolar, al matí migdia caurà una mica de pluja, poca, passa un petit front atlàntic i, per tant, deixarà poques precipitacions. Però ahir va entrar aire fred. Amb aquest aire fred va baixar la temperatura un grau i mig a Olot, la més baixa d'aquesta tardor. 2 graus a Vic, 0 a Olost, a Puigcerdà també 0 graus, a Das 3 sota 0 i alta muntanya fins a 5 sota 0 a la Tosa, per exemple. Vam tenir ruixats, alguna tempesta, a l'Alta Garrotxa sobretot, van caure 4 litres al Banyà, 11 litres a Vilanant, a prop de Figueres, entre Navata i Cistella, a Avinyonet de Puigventós, 8 litres per metre quadrat, o a Figueres, entre 6 i 8 litres per metre quadrat. A molts indrets hi va haver doncs, aquests ruixats, però amb tempesta, bàsicament, al nord de la Garrotxa. Avui al matí encara pot quedar algun ruixat al sud de la Costa Brava, Gavarres, Baix Empordà, tot això s'acabarà ràpid. Dia de sol, alguns núvols a la tarda, en principi sense precipitació, però no descartem algun ruixat molt aïllat a la zona nord de Girona, bàsicament Empordà. Així doncs, un dia variable, però sobretot fred. De dia tindrem 14-15 graus a l'interior, a la costa i al prelitoral 17-18 graus de màxima, però la nit freda, tota la Cerdanya sota zero, el Ripollès al voltant de zero o sota zero, 2, 3, 4 graus a Osona i la Garrotxa, un ambient força, força fred, pràcticament d'hivern.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma!
Avui esmorzem amb...
Avui esmorzem amb la presidenta de l'Associació de Donants de Sang, amb la Montse Soler.
Amb el suport de Tuiti.
I és que s'ha organitzat una nova campanya de donació de sang i plasma amb la participació de diversos clubs i entitats. Montse, què tal, com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia, Joel.
Bé, tot a punt, m'imagino. Aquesta és una altra setmana intensa en la qual hem d'aconseguir el màxim volum de sang i plasma possible, no?
Exacte. El que passa és que ja hem començat la primera campanya amb molt, teníem una previsió de 40, hem superat amb escreix aquesta donació i, per tant, les previsions i el volum de feina és important i esperem que acabi la setmana igual de bé.
Per tant, això és una molt bona notícia, no? Perquè jo t'anava a preguntar com estan les reserves en aquest moment a les comarques de Girona.
Molt malament. Estan molt malament. Des del Banc de Sang ens comuniquen que no arriben els 6 dies, quan el correcte o el millor per tothom seria una previsió de 9 dies, 10, per estar tranquils. En 6 dies, molts dels pacients que la necessiten han de córrer. Però bueno, hem de fer les possibles campanyes adequades perquè tothom tingui la seva sang en el seu dia que la necessiten.
En aquesta època de l'any és normal que anem tan malament en reserves?
En principi no. En principi les campanyes, les reserves baixen més a l'estiu, quan hi ha més festes i més festius que la gent marxa de vacances. El que passa és que aquest any hem començat amb un període d'hivern molt tard i la gent ha sortit més i té més mobilitat durant més temps. La veritat ha sigut aquesta.
Clar, això evidentment en cas d'un accident greu ens posa, diguem-ne, en una situació molt complicada, no?, aquí a les comarques de Girona.
Exacte, en alarma, sí. I mira, aquesta nit passada ho he viscut en directe. Tinc la meva filla ingressada a l'Hospital d'Olot i he vist que l'habitació del costat han necessitat 3 bosses, només una sola persona. Per tant, mira, dic, la feina que estic fent durant tota aquesta setmana ha valgut per salvar una persona que ha tingut un problema aquesta passada nit i li han hagut de posar 3 bosses de sang. M'ha alegrat la nit, eh? La veritat és que aquests resultats i que a sobre vegis la teva feina recompensada amb salvar vides a in situ, a l'Hospital d'Olot, doncs m'ha fet il·lusió.
De fet, no som conscients moltes vegades de la importància de donar sang fins que, com tu dius, veiem en directe una situació en la qual se'ns requereix i molta, no?
Exacte. Sí, i a vegades no és una sola bossa, perquè la bossa de sang que li recollim en el donant es transforma en 3 i, per tant, la quantitat de sang que necessitem per un accident són 4 o 5 bosses només de globus vermells. Per tant, vol dir que hem de recollir el doble de bosses de sang, de bosses de donants. És complicat obtenir tantes bosses de sang per poder tenir els globus vermells que necessiten, sí.
Montse, si les previsions fins ara s'estan complint amb escreix, què augureu quan s'acabi la setmana? Podríem dir que tornem a valors fins i tot de prepandèmia en donacions de sang, perquè recordem que la Garrotxa era un referent en aquest sentit.
Esperem que sí, Joel. Ojalà. La veritat és que tinc ganes de poder-ho celebrar amb tots vosaltres i que aquests números segueixin creixent com bé dius, abans de la pandèmia. Sí.
En aquesta campanya també es podrà donar plasma i des de l'organització espereu implicar a nous donants per aconseguir el relleu generacional que assegureu necessitar. El tema del plasma, com va? També se n'està recaptant força o en aquest cas és més minoritari?
Intentem que totes les campanyes d'aquesta setmana n'hi hagués. El que passa és que els locals no ens ho donen. La sala és petitona i, per tant, no podem fer-ho. Però sí que és veritat que la majoria de la setmana, quasi cada dia, tindrem plasma a la ciutat d'Olot i ja tenim les hores reservades totes. Per tant, les previsions són bones de plasma. Per aconseguir els objectius de plasma estem contents. En principi seran totes complertes i és una bona previsió.
De fet, la implicació dels clubs esportius és vital, no només per la donació de sang i de plasma, sinó també, i de forma molt especial, per garantir aquest relleu generacional, no?
Exacte. Per això treballem intensament, tant amb els clubs esportius com amb les escoles, perquè aquest canvi sigui possible. Ens donem compte que la manera d'implicar els pares i que els alumnes i els esportistes impliquin en aquesta bona causa és mostrant-los que la necessitem, que és real aquesta necessitat i que al moment que entren a la sala se'n donen compte del que sí és realment aquesta sang que es necessita.
Bé, Montse, doncs fes una crida a totes aquelles persones que ens estiguin escoltant perquè vinguin a donar sang. És una campanya que s'impulsa des d'Olot però està oberta a qualsevol persona que ens pugui escoltar des de qualsevol lloc en aquest moment.
I tant que sí, nosaltres no demanem carnets d'identitat ni localització on estàs, no, és oberta per tothom, tothom serà benvingut i ben rebut i quan més gent vingui millor. Sí que hem de fer un incís que divendres a la tarda a l'escola Malagrida la gent haurà de venir, els donants hauran de venir a acostar-se a peu a la donació perquè des de la policia local ens comuniquen que hi ha una lluèrnia. Ens han fet aquest incís perquè la gent estigui al cas de que no es podrà acostar a l'escola amb cotxe. Ho recordem i fem la crida el major nombre de donants que sigui possible per aconseguir aquests números que des del banc de sang tenim la previsió de que arribem.
Montse Soler, presidenta de l'Associació de Donants de Sang, gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per aquests resultats i endavant amb aquesta iniciativa que, com tu avui has pogut comprovar, és més necessària que mai. Enhorabona per la feina feta.
Moltes gràcies, Joan.
Esteu escoltant els 5 minuts més. A la tornada, de seguida, parlem, entre altres qüestions, de com era el turisme d'abans al Ripollès i com l'entenem ara, i també us parlarem del tren d'Olot.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot on hi trobaràs tot el que necessites. Ja estàs ben equipat per aquesta tardor. A Tweeting hi trobaràs els portàtils i les tables fetes a la teva mida, a més de tots els seus complements. I també a Tweeting hi trobaràs les millors tarifes. Demana'ns la tarifa fibra més fixa, més mòbil per només 38 euros al mes o mòbil 5G a partir de 10 euros. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 902 26 24 25.
Sabeu què és el termalisme? I sabeu com era l'estiueig abans? Tot això ja no és el mateix que fa unes dècades i el Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès s'encarrega de demostrar-ho perquè ha presentat els anals 2021-2022 on s'ha posat sobre la taula quina és la realitat d'aquests dos conceptes que van marcar la història, la cultura i l'economia del Ripollès durant moltes dècades. Ens ho explica tot plegat la Paula Sayago.
La presentació dels anals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès 2021-2022 ha continuat amb la seva tasca de contribuir a la cultura. Per això ha posat el focus en dos conceptes que van marcar i que amb un significat modificat continuen marcant la tradició del Ripollès, el termalisme i l'estiueig. L'acte inaugural va ser a Camprodon, una vila on s'amaguen molts records relacionats amb la temàtica d'enguany. Esther Noguer Juncà és la presidenta del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès.
Creiem que just tant el termalisme com l'estiueig, no només com a factor econòmic, sinó com a factor sociocultural, han deixat a la nostra comarca una empremta important. Justament el presentem a Camprodon, on tenim el Passeig Maristany com a exemple de què era l'estiueig. I, per altra banda, perquè creiem que va una mica la línia d'uns anals que s'havien publicat fa uns 6-7 anys, que són els de patrimoni industrial, i creiem que és una línia de continuïtat.
En aquesta 22a edició, el Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès ha posat sobre la taula com l'estiueig i el termalisme encara són presents, però amb un significat molt diferent del de fa unes dècades.
El Tren d'Olot continua sent un referent, però en la memòria històrica de la Garrotxa.
El Tren d'Olot continua en funcionament sobre maqueta. Els socis de l'Associació d'Amics del Tren Olot Girona han continuat creant maquetes que permeten fer-nos una idea de com era aquest icònic element de la ciutat dècades enrere. Són reproduccions a escala molt fidels de les que van ser les estacions de referència del Tren d'Olot. L'associació va començar aquesta feina l'any 2010 i des de llavors només s'ha aturat un any el de la pandèmia per digitalitzar-ho tot. El president de l'Associació d'Amics del Tren Olot Girona ha destacat que és una gran tasca d'equip.
Mira, tenim projectat cada any fem una estació i un mòdul. El que passa és que van començar el 2010, hi ha algunes estacions que han sigut dobles, Girona, que encara està en forma però no està decorada, Olot, Anglès i algun intermig, i després també hem parat un any, l'any de la pandèmia, per digitalitzar-ho tot.
Preguntat sobre la possibilitat que torni el tren però que passi per un lloc totalment diferent, el president es mostra escèptic. Riera recorda que la voluntat de l'Associació d'Amics del Tren Olot Girona és preservar la memòria històrica del tren a la ciutat.
Amb això no ens hi posem en contra, però tampoc ens volem fer defensors d'això, creiem que no és la nostra línia. Defensarem i donarem suport, això sí, amb una cosa, amb un projecte raonable, i sempre que es faci amb unes condicions i acceptat per...
Una trentena de persones han pogut visitar aquest cap de setmana les exposicions en una jornada de portes obertes al local social de l'Associació d'Amics del Tren Olot Girona, on han pogut gaudir sobretot del funcionament de la maqueta sobre la línia ferroviària entre Olot i Girona i apreciar els nous trams en els que l'entitat ha estat treballant els darrers mesos.
I la Lliga BTT de la Garrotxa comença a fer-se un nom entre el ciclisme de la comarca.
El temporal de vent ha multiplicat la dificultat per organitzar la Romànic Bike Extreme. Batec Garrotxí es va veure obligat a tornar a fer un repàs de camins i repetir molts altres preparatius a causa de les adverses condicions meteorològiques. La quarta edició de la prova va aplegar aquest cap de setmana més de 300 ciclistes a la Vall de Bianya. El director de cursa, Xevi Guinart, ha assegurat que ha estat molt complicat tirar-ho endavant aquests últims dies.
Correcte, aquesta setmana ha estat una mica complicada amb el vent, teníem tots els recorreguts preparats, nets, tot perfecte, dijous va fer molt de vent, ja vam haver d'anar a treure algun arbre que havia caigut, a fer una mica més de repàs dels camins, i ahir dissabte, normalment el dissabte ja comences a muntar i deixes molta cosa preparada, i no vam poder fer res, el vent, bueno, se'ns ho emportava tot, vam posar només les valles, per exemple, i ens les va tombar totes a terra.
Després de la desfrenada de Besalú i la BTT de Santa Pau, la Romànic Bike Extreme ha representat la tercera prova de la Lliga BTT de la Garrotxa. Enguany ja és la segona edició d'aquesta nova competició que, segons Guinart, ha agradat i molt als adeptes del ciclisme.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. La veritat és que ja van començar l'any passat i el format va agradar, la van fer més gent de les que ens pensàvem, i aquest any potser ja ha començat a tenir més nom, la gent l'ha anat sentint, i hi ha més participació i gent amb ganes. Hem ampliat el format de la Lliga, hi ha una prova més que és Besalú, hi ha el mallot de líder, els que van líders de la Lliga corren a la prova següent amb un mallot, són coses que sempre et vesteixen una mica i fan més patxoca, no?
Sergi Uller amb 155 punts i Tatiana Luisi amb 100 són els noms més destacats de la Lliga de moment en la distància llarga. En la curta, Carla Sargatal amb 145 punts i Sílvia Vilardell amb 109 són els favorits a endur-se el premi. La Lliga també puntua en la modalitat de bicicleta elèctrica, que en aquest cas lideren Albert Palahi i Albert Faixeda. La Montcal Bike de Maià de Montcal tancarà la Lliga BTT de la Garrotxa el pròxim 19 de novembre.
I tanquem programa amb l'Albert Llong, que ha revalidat el títol absolut en la Centúria Trail i s'ha imposat en la distància Gladius de 25 quilòmetres.
Una, dues i tres sortides són les que s'han viscut enguany a la Centúria Trail. La novena edició de la cursa de muntanya de Sant Pau de Segúries presentava novetats, i és que les dues distàncies que han esdevingut ja un clàssic, la Gladius i l'Escutum, s'hi sumava un recorregut més curt de 10 quilòmetres, la Rudis, que ha comptat amb una vuitantena de participants. Albert Llong s'ha tornat a coronar a casa. El de la Vall de Camprodon defensava el títol absolut i no va fallar, i va tornar a aixecar l'espasa romana en imposar-se en la distància reina de 25 quilòmetres i més de 1.600 metres de desnivell positiu, completant la distància amb un temps de 2 hores 47 minuts i 49 segons.
Bueno, primer m'he escapat fins a Puig de la Creu, però després m'han atrapat el Domènec, un altre noi, inclús el Jordi Vila, em sembla que es diu, pràcticament a la casa del Mas de l'Om. Però després bueno, ja ens hem separat, ens hem distanciat amb en Domènec, i després de la part final de la pujada que era tan forta he vist que queixava una mica, i jo he ficat una mica més de raó i he vist que ja no em seguia i he anat fins al final sol.
Al podi el van acompanyar Domènec Aguilar i David Adán. En dones, la victòria va ser per Neus Colomer, que va completar el recorregut amb un temps de 3 hores i 42 minuts. Mireia Perpinyà i Eli de Montjó van firmar el segon i el tercer lloc, respectivament. Pel que fa a l'Escutum, el triomf va ser per Ivan Moreno, que tot i sortir dels últims va aconseguir remuntar posicions i aixecar l'escut romà. En dones, la victòria va ser per Geni Aracil. D'altra banda, Aleix Coc ha estat el primer en aixecar l'espasa de fusta en la distància nova de 10 quilòmetres, i en dones ha estat Raquel Cando qui s'ha imposat. La cursa de muntanya que recorre els camins dels romans ha posat el punt final a la temporada de curses al Ripollès.
Gràcies, Judit. Ho deixem aquí. Tornem demà a la mateixa hora. Bon dia a tothom.